Has sentit moltes vegades que l'amor és la força que mou el món, veritat que sí, i que a més ens omple d'energia i que ens fa veure el millor costat de la vida. Però hi ha vegades que hi ha amors que són impossibles, que no són corresposos perquè estan prohibits o perquè són platònics, oi que sí? Tots en coneixem algun d'aquests. Doncs és per això que va sorgir el Dia dels Amors Impossibles, que se celebra avui, 16 de febrer. Per tant, avui, Dia dels Amors Impossibles. Soc el Ricard Álvarez, va, que comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, sense voler, estem a dimecres, ja 16 de febrer del 2022, hores d'ara, fregant ja els 15 graus a la ciutat de Lleida, amb un vent que va en augment, hores d'ara, amb uns 14-15 quilòmetres per hora, però que pot arribar més amunt. Es confirma la tendència a l'alça de temperatura per demà dijous, on podem arribar entre dijous i divendres a màximes d'entre els 22 i 23 graus. I també es confirma la davallada després del dissabte. Allò no ens deixarà descansar entremig. No, de cop. Dissabte igual la màxima només arriba als 12 graus. Per tant, el que dèiem, divendres parlarem amb l'Armando Álvarez, però que sí, que demà i passat demà notaràs que pugen les temperatures, però no tanquis ja els abrics ni les jaquetes a l'armari, que després tornarà a fer fred. En fi, va, que busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem també una repassada a l'actualitat informativa. Avui a la nostra entrevista amb Global Lleida estarem amb Joan Folguera d'Ingrup i també escoltarem l'entrevista Cosmopolita. Amb tot això ens plantarem a la una. I a partir de la una, les noves tecnologies, l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, que no sé si estan ja preparant maletes per marxar cap al Mobile World Congress de Barcelona, que tindrà lloc a final de febrer i principi de març. I que ja saps que t'informarem, doncs, aquí a Cope Lleida. I a partir de 14:45, la nostra tertúlia amb veu de dona, ja saps, la tertúlia on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Marxem tot seguit cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anem a buscar aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que quedin cels poc ennuvolats amb intervals ennuvolats al Pirineu, on aniran remetent les precipitacions, tot i que no es descarten precipitacions residuals amb la cota de neu que pujarà per sobre dels 1.500 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb màximes de 19 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 17 a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de l'oest, amb alguns intervals moderats a les comarques del sud. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats durant la primera meitat del dia, amb intervals de núvols alts i de núvols baixos al vessant nord del Pirineu, i a la depressió central no es descarta algun banc de boira. Ja a partir de la tarda quedaran en general cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les màximes demà seguiran pujant, amb valors que rondaran els 22 graus a Lleida, els 21 a la Seu d'Urgell, els 20 a Balaguer, els 19 a Tàrrega i finalment els 14 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Vinga, que anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem al territori, perquè el jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha anul·lat la llicència d'obres a l'abocador de Riba-roja d'Ebre, que va entrar en funcionament des de fa just 2 anys. La sentència dona la raó als 12 ajuntaments de la Ribera d'Ebre i el Segrià que van portar el cas als tribunals. Argumenta que la llicència d'obres concedida per la Junta de Govern de Riba-roja l'abril del 2019 és nul·la, ja no per defectes formals de tramitació, sinó per una qüestió de fons. Concretament, que la ubicació de les instal·lacions en sòl de protecció especial al paratge de les Valls no disposava de la mínima justificació sobre la impossibilitat de situar-lo en un altre lloc urbanísticament compatible. I ara què fem? Amb tots els diners que ja s'han gastat, amb tots els diners públics que ja s'han gastat, ara què fem? Qui ho paga? Els de sempre, ja ho sabem. Però qui ho paga, això? Doncs ja ho sabeu, ja veieu com va la història. Ja veieu com va la història. És tan fàcil prendre decisions o fer accions amb diners dels altres? I sobretot sense cap mena de responsabilitat civil? És tan fàcil? Surt tan bé de preu, per entendre'ns? Que vaja, és que m'estranya que no n'hi hagi més d'històries d'aquestes. A casa nostra, a la ciutat de Lleida, Autobusos de Lleida va transportar l'any 2021 un total de 4.353.000 persones, xifra que suposa 1 milió de passatgers més que l'any 2020, quan el nombre d'usuaris havia caigut fins als 3,34 milions, evidentment, pel problema de la pandèmia, les restriccions a la mobilitat, etc, etc. L'augment del 2021 ha estat d'un 30%, malgrat que encara han persistit moltes de les restriccions. Tot i això, la xifra de passatgers està encara un 33% per sota de la registrada l'any 2019, abans de la pandèmia. D'altra banda, els usuaris donen una nota mitjana al servei de 7,73 i la puntuació millora en gairebé tots els indicadors. I obrim el nostre capítol, perquè ja li haurem de dir així, capítol de temes comercials de la ciutat de Lleida, de grans superfícies, de model comercial, etc, etc. Ahir t'explicàvem que la Generalitat ha arxivat la llicència per poder, la llicència comercial de Torres Alces. Doncs bé, els promotors del parc comercial Idoci Promenade de Lleida han anunciat que recorreran aquest arxivament de la concessió de la llicència comercial a Torres Alces. La Direcció General de Comerç ha comunicat que aquesta decisió davant el fet que la promotora no havia pogut acreditar la disponibilitat d'una de les parcel·les on s'hauria de construir el parc. Això suposaria la paralització del projecte, però Promenade de Lleida hi discrepa i assegura que aquest segueix en curs i de cap manera finalitzat. Per això asseguren que ben aviat recorreran al Departament d'Empresa i Treball i es mostren convençuts de complir amb els requisits de la disponibilitat dels terrenys per al projecte. Per la seva part, el govern de l'Ajuntament de Lleida considera que l'arxivament per part de la Direcció General de Comerç de la sol·licitud de llicència comercial al projecte de Torres Alces suposa que en l'àmbit del Sur 42, o sigui, on hi ha ara Torres Alces, no podrà haver-hi aquest equipament comercial. Això segons el tinent d'alcalde Toni Postius. El govern d'Esquerra i Junts reitera l'aposta per un model comercial de proximitat i integrat dins de la trama urbana. Ho explica l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.
La Paeria, el govern de la Paeria té un projecte comercial per a la ciutat i no hem enganyat mai a ningú. Des de la campanya electoral de l'any 19 vam dir que dins del nostre projecte no hi entrava una superfície deslligada a la trama urbana de la ciutat.
Per la seva part, el tinent d'alcalde de la Paeria de Lleida, Toni Postius, considera que aquest arxivament de la llicència comercial de Torres Alces reforça el pla de l'estació i, a més, el regidor anima els inversors de Promenade de Lleida doncs que ara invertissin en aquest pla de l'estació.
Això també dona molta més força el projecte del pla de l'estació. I en aquest sentit, escolta, la Paeria sempre té les portes obertes perquè qualsevol grup inversor que vulgui venir a la ciutat, com el que es volia desenvolupar a Torres Alces, doncs participi i vingui al pla de l'estació. Clar que sí, no? És a dir, és una àrea que justament té capacitat de poder créixer comercialment, lliga perfectament amb el model comercial de ciutat, que requereix, que té consens.
L'alcalde i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida han fet aquestes afirmacions després de reunir-se amb els representants de les associacions de comerciants dels barris i de la petita i mitjana empresa de la ciutat per exposar el model comercial que defensa per a Lleida l'equip de govern d'Esquerra i Junts, que no coincideix amb el del PSC, segurament, i que tampoc coincidiria amb el del Partit Popular i que tampoc possiblement coincidiria amb el del Comú de Lleida. Si el problema de tot plegat és que si el model comercial de la ciutat ha de dependre en cada moment o cada 4 anys el partit que ostenta l'alcaldia, doncs és un problema. És un problema, perquè llavors sí que anem sense rumb. Hauria de ser molt millor tenir les coses clares i tenir una visió clara i a llarg termini, a mig i llarg termini, i remar tots cap a aquella direcció, però clar, fixa't que t'estic dient, posar-se d'acord tots, si és que és complicat, eh? Ho veus com una utopia? Doncs jo també, però és que aquesta és la realitat que ens ha tocat viure. De fet, no perdis de vista que tant la Generalitat com l'Ajuntament com la Diputació està en mans d'Esquerra. Per tant, si ara no es posen d'acord, malament anem ja, eh? Va, obrim les dades de salut, i és que el Departament de Salut de la Generalitat ha declarat avui dimecres que tenim a 128 persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de Lleida. Això és 13 menys que ahir. Tot i que hi ha un malalt crític més, n'hi tenim 10 a la UCI. Per tant, les xifres comencen a millorar de manera notable. Hi ha 425 nous contagiats en aquestes darreres 24 hores i no s'ha comunicat cap defunció. I amb la notícia econòmica o econòmica i laboral va tot lligat del dia, t'explico que la taxa d'atur a Catalunya se situa aproximadament en un 10,2%, tot i que encara elevada, és un 3,7% inferior a la mostrada fa un any. Tot això segons l'enquesta de l'AEPA. Tanmateix, el 52,9% dels directors de recursos humans reconeixen tenir problemes a l'hora de reclutar talent per la seva companyia. I què és el que més demanda, es demanda de feina a Catalunya? Doncs mira, en primer lloc, el sector IT, el de noves tecnologies. Programadors, programadores, administradors, enginyers de les TIC, de sistemes, tècnics en xarxes, etc, etc, etc. A part del sector de la consultoria tècnica, tota classe d'enginyeria. El segon lloc que més es demanda és el sector sanitari. Evidentment, a causa de la situació d'emergència sanitària, però és que abans de que arribés la Covid ja hi havia problemes de personal al sector sanitari. I també el sector agroalimentari és un altre dels que es busca contínuament treballadors a Catalunya. És la notícia econòmica i laboral del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Començava a l'inici del programa, avui la nostra entrevista gira entorn doncs, a propostes des de Global Lleida, que ja saps que en vam parlar fa un parell de setmanes amb la Diputació de Lleida i amb el gir que havien fet, sobretot per apuntar directament cap a empreses del territori per potenciar-les, que cada vegada la competència doncs, és més gran, però el mercat també cada vegada és més gran. Ara ja pensem en mercats globals, I sense deixar de banda, evidentment, el mercat local, o el mercat de proximitat. Avui parlarem de InGroup. InGroup és un grup d'empreses tecnològiques, una plataforma d'empreses tecnològiques, i estarà amb nosaltres el Joan Folguera, que és el seu CEO. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
No sé si ja he començat definint bé InGroup o no.
Sí, i tant. InGroup és una associació, un grup d'empreses que el que volen i pretenen és impulsar projectes d'emprenedoria en el marc d'indústries tecnològiques i d'indústries 4.0, és a dir, noves tecnologies que apareixen i apareixeran, robòtica, big data, intel·ligència artificial, impressió 3D, realitat virtual, realitat augmentada, i per tant InGroup el que aporta a aquestes diferents empreses que conformen part d'aquesta plataforma és un seguit de serveis generals perquè puguin arribar més lluny i perquè puguin arribar més aviat.
Us dono la web www.ingroup.biz, biz és B alta, I Z, de business, per entendre'ns, B-I-Z, ingroup.biz. Joan, però físicament les empreses que vosaltres acolliu estan amb vosaltres físicament o és una plataforma virtual?
No, és a dir, nosaltres estem tots compartint el mateix espai. A dia d'avui estem al polígon d'Activa Park. Estem en un polígon doncs, que ens permet tenir espai suficient com per poder-hi tenir uns 200 metres quadrats dedicats a showroom, una mena de museu d'aquestes tecnologies, no? Mm-hmm. I dic museu i dic una mena de perquè són tecnologies molt noves. Per tant, és complicat museïtzar tecnologies que tot just apareixen. Però sí que és veritat que aquí a Lleida tenim uns 200 metres quadrats dedicats a ulleres de realitat virtual, impressores 3D, escàners 3D, braços robòtics, etc. No? I, per tant, tothom qui vulgui estar interessat doncs pot visitar-nos i amb un plaer l'atendrem.
Joan, quan neix InGroup?
Nosaltres neixem el 2015, de la mà de tot el món de la fàbrica Citibel, del món de la impressió 3D. És a partir del 2015 fins al 2017 que es consolida el primer projecte empresarial que forma part d'aquest grup, que al final és Intec 3D. Intec 3D és una empresa que neix al territori a Lleida i que és especialitzada en fabricació additiva i en impressió 3D. Avui en dia hem fet que Intec 3D sigui l'empresa al nord d'Espanya que més impressores 3D instal·li en el sector industrial. Per tant, des de Lleida estem aconseguint liderar la tecnologia d'impressió 3D. I és el 2018 que neix el segon gran projecte, la segona societat dins d'aquest grup, que és Invelon. Invelon és una empresa dedicada a la realitat virtual augmentada i mixta, i el que estem fent a dia d'avui ja és exportar prop d'un 20% de la nostra facturació amb l'exercici tancat 2021. Estem exportant i hem guanyat licitacions amb Nestlé a nivell internacional per subministrar totes les ulleres de realitat virtual de Nestlé a les plantes que tenen a l'Índia, a Pakistan, a Estats Units, a Canadà, a Switzerland o on sigui. I després tenim projectes tan interessants com que som els principals integradors de Microsoft amb tot el món de les ulleres de realitat augmentada.
Ara ens has explicat clar, l'inici, estem parlant del 2015, vull dir que això és relativament recent. Les empreses neixen amb vosaltres o acolliu també empreses que comencen a créixer o que les coneixeu i els diu, escolta, veniu, que unint forces doncs podreu tirar endavant?
Estem oberts a les dues vies. Nosaltres som creadors d'empreses i Intec 3D part dels fundadors ho som d'InGroup i, per tant, en aquest aspecte hi ha empreses que s'han creat dins d'InGroup que les hem liderat i les hem fundat nosaltres mateixos, però estem oberts també a poder acollir i poder agermanar, a poder, diguem, ficar la nostra força i aquest ecosistema que hem generat amb més de 3.500 clients que a dia d'avui confien en empreses que formen part d'InGroup. Per tant, són 3.500 portes obertes que fiquem a disposició d'altres projectes que tingui sentit, que siguin projectes tecnològics, que siguin projectes doncs, que tinguin una missió i una visió similars i alineades a les que podem tenir nosaltres. I a partir d'aquí, no només això, sinó una estructura de partners en els que avui ja estem a 14 països amb presència física, amb concessions o delegacions. És a dir, estem a 14 països amb showrooms, amb empreses privades que han replicat aquests models de negocis que nosaltres hem creat aquí a Lleida i que, per tant, són diferents portes d'entrada directes a clients i també diferents canals oberts. Aquestes empreses terceres que vulguin formar part, diguem, d'aquest grup i que, per tant, nosaltres estem oberts a poder-ho estudiar i a poder, doncs, apoyar-les i ajudar-les.
Déu-n'hi-do. Doncs és el que deia al principi, no? El mercat s'ha fet molt gran, eh? De fet, és el mercat global avui en dia gràcies a les noves tecnologies.
Totalment. Cada vegada l'exportació al final és més important per nosaltres. I, de fet, amb totes les tecnologies de realitat virtual augmentada i mixta, que és on més estem vivint un boom, i segur que tots els espectadors i els oients ho podran corroborar, perquè tant a ràdio com a televisió es parla de Mark Zuckerberg canviant el nom de Facebook per Meta, es parla de Bill Gates adquirint empreses del sector del videojoc que han fabricat videojocs tan coneguts com Candy Crush. És a dir, estan apareixent molts players globals, grans players, grans jugadors a nivell internacional, que estan fent una aposta forta per a aquestes tecnologies. No? I nosaltres hem creat des del sud d'Europa la primera plataforma, el primer e-commerce, la primera plataforma web per comprar ulleres de realitat virtual augmentada mixta, amb el que la gent a casa seva, des del sofà o des del menjador, pugui connectar-se amb aquestes ulleres que haurà comprat i pugui experimentar aquestes experiències en realitat virtual.
Déu-n'hi-do.
Per tant, amb aquest e-commerce estem arribant, com comentàvem, a nivell global i a nivell internacional.
Estem parlant amb el Joan Folgueras, CEO d'InGroup. Escolta, quantes empreses formen part ara d'InGroup?
A dia d'avui com a empreses, 3, però diferents línies de negoci. Nosaltres, de fet, som els que hem obert aquí a Lleida també InGame VR, que és un saló de realitat virtual que està a Ricard Vinyes, està al carrer Serra de Prades, tot just a la vora del que seria la Tagliatella, dins del complex La Central. Amb aquest lloc, amb aquest InGame VR, el que podran fer, diguem, els lleidatans, és experimentar en primera persona amb realitat virtual una experiència de matar zombis, una experiència d'un joc col·laboratiu, diguem, multijugador per fer team building i per venir a passar-s'ho bé en família, i són experiències de 50 minuts en el que fas el primer passet a la realitat virtual. Des de la pàgina web ingamevr.com es pot fer la reserva el dia i hora que millor convingui, i a partir d'aquí estem oberts pràcticament cada dia.
Ah, bueno, o sigui, clar, la gràcia d'això que ens acaba d'explicar el Joan és que normalment, i això ho veiem molt amb aquests vídeos de, bueno, que hi ha penjats per internet, és que tu a casa normalment no tens un espai adequat per gaudir de la realitat virtual, i ja veiem gent amb les ulleres, entreposant amb la làmpara, caient pel sofà i aquestes històries, perquè és veritat, vosaltres sí que oferiu un lloc acondicionat per gaudir al màxim aquesta realitat virtual, i això és superinteressant.
Correcte, és a dir, al final quan neix una tecnologia, i encara estem vivint els moments de màxim esplendor i naixement d'aquestes tecnologies de realitat virtual augmentada i mixta, que segons s'espera i segons aquests grans jugadors i grans gurus es diu que serà com interactuarem amb aquest internet 3.0, sí. Tots a dia d'avui amb els nostres mòbils estem interactuant amb l'internet, doncs es predica o es explica de que en un futur, no sabem si serà 5 o 10 anys vista, interactuarem amb dispositius d'augmentada o virtual per accedir amb aquest internet 3.0, que serà un internet en 3 dimensions, no? I aquesta serà la principal diferència de l'internet convencional que tenim a dia d'avui. Per tant, quan neix una nova tecnologia, clar, al final el que hem intentat nosaltres és entendre que podem aportar diferents propostes de valor, no? En aquella persona que ja tingui un espai d'habilitat a casa seva i tingui clar que vulgui unes ulleres de realitat virtual, es pot connectar a xrshop.imbelon.com i adquirir les ulleres. Però, en canvi, si el que vol és provar aquesta primera experiència en realitat virtual, ho pot fer a Lleida mateix, no li cal anar ni a Andorra ni a Barcelona,
clar.
I pot entrar a ingamevr.com.
No, és interessant. Estic ara mateix a la web, ingamevr.com, i la veritat és que per tenir aquesta primera, segona, tercera, quarta i cinquena experiència és interessant. Estic mirant, per exemple, que és una activitat que podeu fer en família, és a partir de 10 anys i ull, perquè és d'aquelles activitats en la que els petits de la casa ens donaran una repassada als grans, segurament, però això és una hora de 2 a 4 jugadors a partir de 10 anys. És una activitat de veritat que podeu incloure dins d'aquelles activitats de, bueno, què fem el cap de setmana? Doncs mireu, això ho tenim a Lleida, ho tenim a Lleida, i jo ho acabo de descobrir ara, estic a la web, i la veritat és que pot ser interessant, a més pels petits de casa, com que, vaja, ens donaran mil voltes als pares, doncs és una experiència que pot ser maca. I després no perdem de vista, doncs això, de poder provar aquesta tecnologia en un lloc que està ja habilitat per fer-ho i sense haver de fer la inversió de compra d'equips. Escolta, jo ho vull provar i ja està. I ho puc provar tantes vegades com vulgui, ja. Déu-n'hi-do. Doncs tot això ho tenim a Lleida, i des d'aquesta plataforma d'InGroup, nascuda el 2015, doncs segueixen apostant per aquestes noves tecnologies i segueixen treballant doncs, per incorporar cada vegada més històries. Això ha estat fet des de Lleida. Ho dic perquè a vegades ens pensem que aquí no hi ha coses bones. Aquí hi ha coses molt bones i hi ha gent molt vàlida i força emprenedora que tiren van projectes com aquest. Hem parlat amb el Joan Folguera, és el CEO d'InGroup. Recorda'ns on esteu, Joan.
Nosaltres estem al carrer de Térmens número 3, que és el polígon Activa Part, molt a prop de la Brasa d'Or.
Molt bé. I a www.ingroup.biz, és B alta i Z, i allí tindreu tota la informació. Joan, escolta, encantat de conèixer-te i enhorabona pel projecte.
Un autèntic plaer estar aquí amb vosaltres aquest temps i compartir-lo. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger. Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hey, yo, Big Wave.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I una setmana més, a la meitat de la setmana, un dimecres, ens plantarem a la una de la tarda i ho farem amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Què tal? Com anem?
Molt bé.
Ja t'has recuperat del dia de la ràdio.
Home, va estar maco, almenys posar cara una altra vegada a les persones, que si no, tants mesos tancat aquí a la ràdio i atenent a tothom per telèfon és un problema.
Jo vaig disfrutar, no?, que quan entrava jo t'entrava tota la gent.
Va coincidir llavors que havia un canvi de públic.
No se sap mai, això és un talismán, eh?
Bueno. Más vale tarde que nunca.
I tant. Va ser un dia interessant.
Escolta, qui coneixem avui?
Avui amb una companya.
Ah.
Avui una companya que jo m'estimo molt i que fa molts anys que es coneixem i que jo diria que és una molt bona comunicadora. Ella fa teatre, ella ha estat a la ràdio, ella està a la televisió, ha presentat moltíssims esdeveniments i avui, pues, bueno, una persona que dona molt bona imatge a la televisió. I es diu Mariví Chacón. Mariví, bon migdia.
Hola, què tal?
Com estàs?
Mira, molt contenta, i escoltant-te ara quan me presentaves, dic, aquí haurà presentat avui, qui portarà avui el Cosme? Dic, mira, si m'ha convidat a mi.
Esa soy yo. Explica pels oïdors que no et coneguin a la seu en quina família vas néixer, què es dedicaven els teus pares.
Doncs mira, el meu pare ha portat a molts nens i nenes a l'escola amb l'autocar. Ell tenia una empresa d'autocars i gent, a més me'l recorden moltíssim, diu, ton pare me portava a l'Espiga, ton pare me portava al tal col·le, a tal altre. A moltíssimes empreses també, quan no hi havia tants cotxes a la dècada dels 70, feia moltes rutes a empreses com a Sant Miguel, Miravall Tarrés... Bé, moltíssimes, i jo per les tardes, quan sortia de l'escola, el meu pare em passava a buscar amb l'autocar i jo feia la ruta amb ell. Vull dir que, imagina't, me coneixia força la ciutat amb l'autocar del meu pare.
De jovenet...
I ma mare estava a casa, ma mare es dedicava, ens cuidava, bueno, ja prou de feina tenia.
Eres aquelles nenes, tranquil·letes o entremaliada?
No, jo crec que podríem dir ara que era bona nena i fins i tot molt obedient. Quan me deien allò que creia molt. A mi m'agradava molt cantar, feia les meves històries, m'inventava les meves aventures. Quan anava a l'autocar sí que era una mica una nena pesadeta, potser molt intensa, perquè sempre li demanava als autocars que tenen el micro del guia. Mm-hmm. Doncs m'han hagut de suportar molts viatges que la gent anava a la platja, per exemple, quan anàvem a la platja els caps de setmana, o pujàvem a Andorra, que també feia el meu pare, feia moltes rutes d'aquestes, i jo sempre me preparava una cançó, me preparava o recitar alguna cosa, o feia una entrevista, m'ho inventava, o explicava un acudit. O sigui, era una miqueta intenseta, però no, era bona nena.
Tu eres aquelles i ets aquelles que vales para todo, no? Com para freir corbatas i planchar huevos, o sigui, ho fas de tot, no?
Bueno, jo a vegades penso, aprendiz de mucho, maestro de nada.
Bueno, però també hi ha una cosa que t'apassiona i no tens gaire temps, i és el teatre.
Sí, he estat vinculada, estic vinculada, ara potser no tan activa, entre la pandèmia i les obligacions que et porta la vida, però hi he estat vinculada durant 30 anys a En Belles Arts Teatre, amb l'estimat i ja desaparegut Miquel Lluís Sabaté, que el vaig conèixer a Antena 3 Ràdio, i necessitaven una Verge Maria per als pastorets d'aquest any, de l'any 2000, devia ser el 1992, uf, el segle passat això. I vaig començar per aquí, i a partir d'aquí doncs ens vam quedar i vam començar un grupet de joves. Vam rejuvenir una mica la plantilla d'aquell teatre amb Gina Reimat, Carles Antelo, Cristina, la meva germana. Bé, moltíssima gent ens vam anar... i altres que ja eren fills d'actors vinculats, com a Oriol Lloguero, Ares Lloguero, també hi havia la Eva Lega, el Sabater, vull dir, moltíssima gent que encara estem vinculats d'una manera o una altra.
Sí, jo encara que estic al Toar he sigut amb tota la vida.
Sí, també he col·laborat amb el Toar,
eh? Ja ho sé, home, havia l'Enric Castells, com no havies de col·laborar?
No, amb l'Enric Castells no li podies dir que no. A l'Enric el vaig conèixer quan jo treballava a la cadena SER, però ell estava al grup Segre i se va de fer alguna col·laboració. I vaig fer de Llúcia amb algun Tenorio llegit,
sí.
Alguna coseta també vam fer que ara no recordo, vaig fer alguna substitució d'algun company, recordo que havíem d'anar a... el poble de Lluís Llach, ara no recordo el nom, i vaig substituir amb una companya... Bé, cosetes així també puntuals, amb el Toar també vaig fer.
De les entrevistes que has fet, que digui'm una d'aquestes que t'ha quedat petjada, no? Amb un polític, amb un artista, amb un cantant, amb un actor, actriu...
No sabria dir-te... Jo no soc molt de política. I, a més, com que moltes vegades allò que dius, uf, me fa una miqueteta de mandra perquè hi ha moltes coses que no domino i prefereixo no ficar-me en segons quins jardins. Però a mi m'agrada molt tot el que és tema social, cultural... M'agrada molt parlar amb la gent que... Sempre fico el mateix símil, però el que és un breu al diari són 10 minuts de conversa com a mínim. I m'agraden molt les històries de les persones. No sabria dir-te si que m'agradaria entrevistar amb algú gran. És que, jo crec que tots tenim una història i tots tenim un moment de conversa bonic per compartir-ho i que els altres també ho puguin escoltar.
Maribí, jo que t'he seguit sempre, des de petita, t'he vist en alguna entrevista televisiva a la qual t'has emocionat molt i has plorat fins i tot.
Ui, és que jo...
Ets florona.
Mira, ahir fins i tot ho dèiem amb el meu home. Sí, no ho puc remediar. Se me fa un nus a la gola i no puc tirar. No... I sí, he plorat moltes vegades en públic, uf, sí.
La teva parella millor professional en ràdio o televisió, qui ha estat? Home o dona?
Jo amb tots els meus companys i companyes m'he intentat portar bé i he estat sempre molt a gust i he treballat molt a gust. Amb els últims anys, jo recordo, per exemple, que a més, micro no vam compartir, però que sí que hem estat amics i que continuem i que encara que passin els anys sempre tens la trucada de telèfon i tot, és amb Jordi Morenilla, per exemple, amb la Gina també. I mira, amb la Gina tampoc hem coincidit allò mano a mano, però sempre també portem molts anys...
Amb aquesta he coincidit jo. Aquesta va estar aquí a casa, a Copé.
I després, fa molts anys, a Antena 3, a Antena 3 Ràdio, per exemple, vaig coincidir amb Mari Bometón. Jo crec que tots hem après molt de la Mari. I tinc molt bon record d'amb ella també, d'aquella dolçó, no? Aquella dona que era la mama de tots. La veritat és que ara... També estic, mira, fins i tot me sento al mateix espai amb en Santi Roig, també estic molt a gust, estic molt bé. Jo intento portar-me bé amb tothom i intento passar-me molt bé a la feina. Llavors, a partir d'aquí,
molt ràpid,
hi ha qualsevol cosa.
Molt ràpida resposta. Ets poina cuinera?
Ui, no, nivell usuario.
Car o peix?
Carn.
Més te van les verdures, els enciams o la pasta?
Doncs mira, últimament sou més de verdura.
I a la del cargol què?
No, ui, no sóc aplequera.
Ja, per això t'ho dic.
Passejo i últimament ni això, potser és que me faig gran.
Quina és la música que escoltes?
Ui, mira, a mi se'm riuen molt a casa perquè sóc una mica folclòrica i a mi m'agrada molt, vaig estar treballant molts anys a Cadena Dial.
Ja.
Però a més m'agradava moltíssim, jo m'ho passava de pipa. I a mi m'agraden molt les grans veus, i sóc molt de Ana Belén, de Sole Jiménez...
Pues a casa també tens un fill que en aquesta música no li agrada gaire.
No, mira, no li agrada, però m'aguanta i m'acompanya, perquè durant la pandèmia el meu fill ha fet música des que era ben petit, I durant la pandèmia, els diumenges, pujàvem una cançó a Instagram i moltes de les cançons ell o l'havia escoltat a la meva manera, perquè jo faig, a més jo tinc molt mala memòria per les lletres de les cançons, i els meus companys a teatre també m'han patit perquè sempre diuen que faig xaconades, perquè jo sempre dic que l'argument me'l sé, i de tant en tant fico alguna cosa. Mai me'n recordo de les cançons i fins i tot faig la meva pròpia versió. I llavors, quan el meu fill escolta una cançó en la meva veu, de vegades escolta la versió original i diu, mama, és que no tiene nada que ver.
Sí. Tu fas el mateix que un que està parlant ara, que sempre diu, escolta, te'n vas del guió, aquí no ficava això, dius el que vols.
Sí. Doncs a mi em passa molt.
On del carrer Correu Vell?
Doncs el Correu Vell està aquí molt a prop de Segre, on estic jo ara mateix.
No.
No?
No.
On és?
Algú t'havia de pillar.
Home, ara, jo el Correu Vell, jo crec que no hi és, no sé, potser sí, quan era petita encara existia, ja tinc una edat,
Sí, carrer Sant Antoni, si vas cap a l'estació d'autobusos, al cantó del Forn,
I què hi havia al carrer, aquí al Correu Vell?
Venien bacallà. Venien bacallà, hi havia una botiga al cantó que fa cruïlla de la família Pifarré, que actualment tenen regidora a l'Ajuntament, Vale? Aquest és el carrer Correu Vell. Alguna cosa t'havia de pillar. Digue'm el teu actor o la teva actriu, va.
Ui, doncs ara sí que m'has agafat, perquè no sóc molt fanàtica de... quan veig la pel·lícula i m'agrada, doncs m'agrada. No sabria dir-te, ara surt aquesta pel·lícula de tal actor, l'aniré a veure. No sabria dir-te un actor o una actriu així ara mateix.
Darrera pregunta per tu. Digue'm quina emissora escoltes i quina televisió veus.
Mira, televisions poques. Veig molt a la carta. I vaig buscant allò que m'interessa o m'agrada. Utilitzo molt l'ordinador ja com a televisió, Vull dir, o la Smart TV. Vaig molt a la carta. I de ràdios, escolto molta ràdio i escolto molts podcasts. I perquè aquesta és una altra de les meves passions ara.
Especialitat, sí, especialitat.
Bueno, no sabria dir-te especialitat, m'agrada molt. I mira, i en pandèmia la gent feia pastissos i tot això, doncs jo amb una amiga meva vam començar a tirar endavant un projecte que es diu Com ve de salut, que és un podcast on parlem de benestar emocional i benestar de la salut de la dona, està molt enfocat en femení. Però que no excloiem els senyors, que sou tots benvinguts.
Corre, que marxo, que tirem fora. Mariví, una darrera pregunta. És al revés. Ara m'has de comprometre a mi. Fes-me la pregunta més compromesa del món mundial.
A veure...
Vinga, veus, Costa.
Vinga, digues. Jo no t'he conegut mai una nòvia així que me la puguis anar a presentar. Com és això?
Bueno, perquè tu no m'has seguit amb les nòvies, jo he tingut xat. No para siete hermanos, no, però algunes conegudes, el que passa.
A veure, això m'ho has d'explicar, aquesta faceta teva de les teves parelles no la conec,
Sí, 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 no, jo sóc molt no viajero, el que passa que són d'aquelles coses que la meva vida íntima no la sap ni la família, i ni m'interessa que la sàpigui, no, però bueno, de tota forma jo estic segur que lligava més i lligue més el teu company, encara que sempre en respecte a la seva esposa, el Santi Rocha, és més guapo que jo, però bueno, com... Jo xerro més que ella, encara, És que jo no sóc del Guaire, jo sóc de Lleida. Punt i final. Per cert, saluda amb una companya teva que tens per aquí, que és les relacions públiques, bueno, que jo me l'estimo molt, i que, a més, va estar aquí també a l'emissora alguna vegada, del síndrome de Dau i de l'associació.
Sí, t'he de dir que la Mary ara ja no està amb nosaltres, però que la podeu trobar a Mi Nova Aliança, i està... És una nova... un nou fitxatge, i que està d'atenció al client. O sigui, que si aneu a la Mi Nova Aliança trobareu a la Mary Bueno allà, i ha fet una tasca extraordinària en els últims 12 anys aquí amb nosaltres, i jo me l'estimo moltíssim, la Mary.
Bueno, el senyor que ho fa bé sap el que fa. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Mariví. Felicitats a seguir la bona tasca ara a la televisió, a la ràdio, però sobretot, davant de tot, molt lleidatana, que això és l'important.
Gràcies, Cosme.
Una abraçada.
Igualment, cuida't. Que vagi molt bé. Adéu.
Escolta, dins de les 7 devia Lleida o no?
Digues?
Dins de les 7 nòvies que dius, ja comptes a la ciutat de Lleida o aquesta?
No, aquesta no, aquesta és la nòvia eterna. La culpa d'aquestes, les dames no tenen opció, no? És que clar, això ho va descobrir l'Àngel Ros, això m'ho va dir.
Jo ho sé, perquè sempre em dius el mateix. No, jo estic casat amb Lleida. Però, escolta, no sé, és massa gran Lleida.
Bueno, home, després, saps què passa? I després tinc fills.
Ah, sí?
El meu fill és la seva ovella i el seu turó.
Claro, mira, així... En fi, Cosme, escolta, que acabis de passar bona setmana.
Cuida't molt. Nos retrobem. Adéu-siau.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries. Ens plantarem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després arribem amb el migdia de Cope Lleida, amb l'Info Cope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. I amb veu de dona a dos quarts, la nostra tertúlia, amb veu de dona.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy miramos a Galicia donde, imagínate, ¿no?, cómo están esas familias esperando noticias de los suyos. Las familias de los marineros del Villa de Pitanxo, el barco que ha naufragado en aguas de Terranova, en Canadá. Se han recuperado ya 10 cuerpos sin vida, hay 11 desaparecidos y de momento solo 3 supervivientes. Sus mujeres, sus hijos, sus padres, sus hermanos, todos esperan el milagro y se aferran a un hilo de esperanza, aunque saben que el rescate está siendo muy complicado y que el fuerte oleaje, la baja temperatura del agua y el tiempo juegan en su contra. Bueno, enseguida vamos a estar allí en Galicia para conocer la última hora de esta tragedia marítima. Pero hoy también nos ha sobrecogido lo que ha pasado en Alcalá la Real, en Jaén, donde un joven de 22 años ha sido detenido por el presunto asesinato de un adolescente de 14. Fue el mismo el que llamó al 112 para avisar de que había matado a una mujer. La familia de la menor había alertado de su desaparición, pero no se sabe si la chica y el arrestado mantenían algún tipo de relación, pero podríamos estar ante un nuevo caso de violencia machista. 22 años él, 14 ella. Pero es que la semana pasada hubo un caso similar en Totana, en Murcia. Un joven de 19 años fue detenido por asesinar a Claudia, una joven de 17. Su cuerpo sin vida, cosido a puñaladas, fue encontrado en el trastero del homicida confeso, que declaró que la había matado porque ella no quería volver con él. 19 años él, 17 años tenía Claudia. Y 15 años tiene Santiago, el parricida de Elche, el chico que el viernes acabó con la vida de sus padres y de su hermano. Les fue disparando uno a uno porque no aceptaba que le dejasen sin wifi como castigo por sus malas notas. 15 años asesina a sus padres y a su hermano cuando este intenta huir. A continuación se pone a jugar sin parar a videojuegos. Y cuando pasan 3 días es cuando cuenta lo que ha hecho a su tía. Los agentes de la Guardia Civil que le detienen se quedan espeluznados con el relato que hace el chico y porque este en ningún momento muestra algún tipo de arrepentimiento. 3 casos que hemos conocido en los últimos días, 3 casos de una violencia extrema con jóvenes como protagonistas que reconocen los hechos sin inmutarse y que no tienen ninguna empatía. Hasta los propios investigadores se sorprenden de la frialdad que muestran cuando son detenidos. Todo esto nos lleva a preguntarnos qué está pasando, por qué cada vez conocemos más casos así y más violentos entre adolescentes y jóvenes. Bueno, hay quien habla de egocentrismo, de falta de respeto a los demás, la baja tolerancia a la frustración, la ausencia también de límites o normas, el consumo de alcohol y drogas. Todo esto puede influir en que cada vez tengamos más jóvenes violentos. Y llama también muchísimo la atención el control que además ejercen los chicos sobre las chicas. Hace tan solo unos días, en un informe COPE que elaboramos con datos del Ministerio de Igualdad, te contábamos que 3 de cada 10 adolescentes aseguran haber sufrido maltrato de tipo psicológico o de control a manos de sus parejas o exparejas. Estamos hablando de adolescentes, ¿eh? De ellas, además, un 5% han sido víctimas de agresiones físicas y sexuales. Hablamos de violencia y hablamos de adolescentes. Y estamos hablando de una sociedad cada vez más informada, en la que, sin embargo, más de una cosa tenemos que estar haciendo mal para que estas conductas se den en edades cada vez más tempranas. 1:04 ya. A esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
4 nuevas detenciones, Pilar, en Madrid relacionadas con la red que facilitaba pasaportes COVID originales tras inscribir a los clientes de forma ilegal en el Registro Nacional de Vacunación. Entre los inscritos hay empresarios, actores y personajes televisivos y conocidos delincuentes también de la capital de Madrid. Y precisamente sobre COVID, el Ministerio de Sanidad y las comunidades vuelven a reunirse esta tarde para analizar la evolución de la sexta ola. Sobre la mesa, relajar cuarentenas y eliminar la mascarilla en interiores, empezando por los colegios, como ya proponen algunas asociaciones. asociaciones de pediatras, unas medidas con las que no están de acuerdo todas las comunidades. En contra de acortar las cuarentenas están Andalucía y Castilla y León, mientras que Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana están a favor, al igual que Cataluña, que aboga por eliminarlas del todo en los centros educativos. Y el sacerdote gran canario Cristóbal Deniz Hernández, de 52 años, ha sido nombrado obispo auxiliar de Canarias. Desde 2021 es el vicario general de la diócesis y el responsable diocesano para la consulta sinodal, y desde este mismo año canónigo de la Catedral Basílica de Canarias. Y el obispo de Tui Vigo y promotor del apostolado del mar, Estela Maris, Monseñor Luis Quinteiro, ha querido recordar a través de una nota a las víctimas del pesquero gallego naufragado en las costas de Canadá. También el obispo de Santiago. Acompañamos con nuestra oración a las familias y compartimos su dolor, ha publicado en redes sociales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy Mbappé en las portadas de España, pero también de Francia.
El partido y el gol de Kylian Mbappé contra el Real Madrid le sitúan como gran protagonista de la eliminatoria. En Francia se dice Real Mbappé o se exclama es él otra vez, mientras en España se escribe qué bueno es Mbappé o es la bomba. El partido de vuelta con 1-0 a favor de los franceses en el Bernabéu se va a jugar el día 9 de marzo. Y mañana comienzan las eliminatorias previas a los octavos de final de la Europa League. Juegan Sevilla, Betis, Real Sociedad y el Barcelona, que recibe al Nápoles. A esta hora, rueda de prensa de Pedri y de Xavi Hernández. Elena Condis.
Se acaba de levantar Pedri de esta sala de prensa. Ha dicho que en el vestuario le dan mucho valor a la Europa League, que el Barça está acostumbrado a llevar el peso de ser favoritos. Ha hecho un llamamiento a la afición para que vayan mañana al Camp Nou y para que se ilusionen con esta nueva competición, a pesar de que no es la Champions. La lista la va a dar Xavi mañana. Finalmente no llega Ronald Araujo, que no ha entrenado con sus compañeros. En unos minutos va a entrar el técnico aquí en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva.
Y hoy a las 7 de la tarde se recupera un partido de Liga, el Atlético de Madrid-Levante, que contamos en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara ja pràcticament 7 minuts per sobre de la 1. Dimecres 16 de febrer, hores d'ara, pràcticament amb 16 graus i mig a la ciutat de Lleida, amb vent aponentat d'uns 20 km per hora de mitjana, amb ratxes que arriben als 36 km per hora amb ressol, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica del que queda de dia i també de cara a demà des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ho farem amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que quedin cels poc ennuvolats amb intervals ennuvolats al Pirineu, on aniran remetent les precipitacions, tot i que no es descarten precipitacions residuals amb la cota de neu que pujarà per sobre dels 1.500 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb màximes de 19 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 17 a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si en referim al vent, continuarà fluix i de l'oest, amb alguns intervals moderats a les comarques del sud. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats durant la primera meitat del dia, amb intervals de núvols alts i de núvols baixos al vessant nord del Pirineu, i a la depressió central no es descarta algun banc de boira. Ja a partir de la tarda quedaran en general cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les màximes demà seguiran pujant, amb valors que rondaran els 22 graus a Lleida, els 21 a la Seu d'Urgell, els 20 a Balaguer, els 19 a Tàrrega i finalment els 14 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
No és una notícia que de Lleida, concretament, però que crec que per la dimensió dels protagonistes segur que alguna vegada has llegit alguna cosa. Mira, el govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha proposat concedir les medalles d'or de Barcelona al mèrit cultural als dibuixants Francisco Ibáñez i al Miguel Gallardo, que aquest sí que és nascut a Lleida l'any 1955. La proposta ha passat el primer tràmit i l'aprovació per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, i ha de ser ratificada al plenari del 25 de febrer. Segur que d'un o de l'altre o dels dos has llegit alguna cosa, doncs, bueno, li poden donar les medalles d'or de Barcelona al mèrit cultural aquests dos dibuixants, eh? Miguel Gallardo, de Lleida, nascut l'any 1955, i Francisco Ibáñez, nascut a Barcelona el 1936. Francisco Ibáñez, ja saps, el de Mortadelo i Filemón, per entendre'ns. A la ciutat de Lleida, Autobusos de Lleida recupera 1 milió de viatgers durant aquest 2021. El nombre de passatgers es va situar l'any passat encara un 33% per sota del 2019, després de la forta caiguda del 2020. Ull, perquè el 2021 s'ha recuperat un 30%, o sigui, ha augmentat un 30% el nombre de viatgers respecte al 2020, però encara estem un 33% per sota del 2019. Per tant, el 2020, evidentment, que vam estar amb moltes restriccions de mobilitat, doncs va baixar l'afluència al servei públic d'autobusos de Lleida una barbaritat. A voltes encara amb el model comercial a la ciutat de Lleida. Els promotors del Parc Comercial i d'Oci Promenada a Lleida han anunciat que recorreran l'arxivament de la concessió de la llicència comercial a Torres Alces. La Direcció General de Comerç ho va comunicar davant el fet que la promotora no havia pogut acreditar la disponibilitat d'una de les parcel·les on s'hauria de construir el parc. Això suposa, de facto, la paralització del projecte. Però Promenada de Lleida hi discrepa i assegura que aquest segueix en curs i de cap manera ha finalitzat. Per la seva part, el govern de l'Ajuntament de Lleida considera que aquest arxivament per part de la Direcció General de Comerç de la sol·licitud de llicència comercial al projecte de Torres Alces, que és de la Generalitat de Catalunya, que està en mans d'Esquerra Republicana, igual que l'alcaldia de l'Ajuntament de Lleida. Són dades, eh? Pots malpensar o no, si vols, però són dades. Suposa, tot això, ho diuen des de l'Ajuntament, que a l'àmbit de Sur 42, que és la zona de Torres Alces, no podrà haver-hi aquest equipament comercial. A més, el tinent d'alcalde Toni Postius diu que això pot arribar a potenciar el pla de l'estació i, a més, convida a Promenada de Lleida a invertir al pla de l'estació. Mentre donem voltes al model comercial, resulta que el portaveu del grup municipal del Partit Popular a la Paeria, Xavi Palau, va denunciar ahir la manca d'interès de la Paeria en ajudar l'Horta de Lleida. El 3 de febrer, el mateix Xavi Palau va denunciar abocaments il·legals en el carrer Camí de Marimunt, al costat del camp de futbol del CK, al costat de l'AM. I ahir encara hi havia runa prop d'una de les càmeres de videovigilància. El Partit Popular es va abstenir ahir en l'aprovació de l'ordenança de l'Horta i Xavi Palau va advertir que farà el mateix al ple de la Paeria si el govern municipal no presenta un pla en què s'estableixin mesures fixes i concretes en la seguretat i els abocaments il·legals. Va afegir que ja tenim normes per sancionar els incívics i evitar abocaments il·legals. I recordem que amb crònica sanitària, el Departament de Salut ens comunica que tenim a 128 persones ingressades de Covid-19, 13 menys que fa 24 hores, i que tenim un malalt crític més, 10, en total a tota la província de Lleida, que per cert, en les darreres 24 hores ha registrat 425 nous contagis, 336 al Pla i 89 al Pirineu. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y, por supuesto, habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens n'anem directes cap a 2:15 a la meitat de la setmana, dimecres, parlant de noves tecnologies. Estem a 3 setmanes del Mobile World Congress i veurem quines novetats ens presenten aquest any. Ho sabràs aquí a l'Infocope Lleida, però abans deixeu-me que recordar-te que ens trobes a internet a infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i que ens pots escoltar a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
A veure, Jaume, de què parlem avui?
Doncs ja ho has dit, perquè el Mobile World Congress ja està aquí. Enguany sembla que tornarà a ser el que coneixem sempre, vull dir, el mateix mobile, no? Vull dir, ja després de passat aquesta pandèmia, com si diguéssim. I les empreses del sector això ho saben, ja que totes estan preparant els seus nous terminals per poder-los presentar, o millor dit, exhibir-los aquí al Mobile World Congress, no? I un actor que està en tots els stands i porta anys, però que porta anys que no té stand, és Google. Vale? Però amb el seu sistema operatiu Android, on ja està doncs, arribant a totes les novetats, doncs està arribant totes les novetats del Android 13, que comentarem avui, no? Què més? Doncs Microsoft actualitza els seus emoticones, les seves emoticones en el Teams, vull dir, aquest Teams que en aquest temps tothom ha descobert, no? Aquestes eines de col·laboratives i de fer videoconferències, que gràcies a elles doncs, han pogut continuar treballant, doncs actualitza aquestes emoticones. Samsung Galaxy S22 Plus versus iPhone 13 Pro, quin ha escollit? Ho comentarem tot plegat. Honor 60 calque a l'iPhone 13 i Lenovo Legion i90, una bèstia amb 18 gigas de RAM i 1 terabyte d'emmagatzament. Vull dir, ja ho veieu que totes les notícies aquests dies ja van enfocades cap al Mobile World Congress. Doncs temes en tenim i tots preparats per la tertúlia Flix, però primer per començar un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Bueno, pues nos vamos a ir a una fecha relativamente cerca, ya que solamente hace 11 años, tal día como hoy, IBM llevaba a la televisión americana su supercomputador Watson IBM, donde quería demostrar una vez más que la máquina está por encima del hombre. Y lo llevó al programa, un programa americano que lleva más de 30 años, que se llama Jeopardy. Es un programa como el de Saber y Ganar, que también no sé cuántos años llevará, pero yo desde que nací, creo. Es un programa de preguntas y respuestas donde no solo es programa de preguntas y respuestas de cultura, sino también de lógica. Bueno, pues a este concurso, ya que cuenta con 38 temporadas, 38 años y ganador de varios premios Emmy, llevaron este supercomputador solo en 2011 por no solo las respuestas, como digo, de formato histórico o cultural, sino también para responder a con los concursantes a todas las preguntas lógicas. Bueno, pues precisamente se demostró una vez más que la máquina machacó a los humanos. Ya sabemos que hace tiempo, bueno, pues los programas de ajedrez del ordenador ya están las máquinas por encima del hombre, ya que sus logaritmos y sus cuentas matemáticas las hacen por encima de millones de jugadas, pero bueno, aquí, incluso en la parte lógica, la máquina aplastó a todos los ganadores que estaban vivos y que había habido de este programa Jeopardy. Una vez más, diciendo que, bueno, pues, que ya hace 11 años la supercomputación es lo que le da el valor a empresas como IBM, como HP o en empresas que siguen haciendo hardware y siguen haciendo chips. ¿La máquina por encima del hombre? Sí, pero recordemos que el hombre es quien programa la máquina.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ens hem traslladat a l'any 2011, 11 anys enrere, amb tot un referent històric com aquesta, l'efemèride, molt més a prop aquesta vegada. I després de l'efemèride, ara toca fer culturilla. Ara toquen...
conceptes bàsics.
I avui volem parlar d'un concepte molt nou, relativament, és que supernou. Perquè què són los NFT i no, com funcionen?
Aquest m'interessa, David Casero.
Hombre, muy fácil. Bueno, es de lo que estamos estudiando y leyendo, ¿no? Todos los días los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Viendo programas, haciendo todo. Bueno, NFT, siglas de Non-Fungible Token. Token es una cosa non-fungible, pues que no se puede tocar, ¿vale? Que realmente es aire, humo o, como en este caso, programación. Los tokens no fungibles, los cuales se están poniendo muy, muy, muy de moda y hay ahora mismo una rama del arte increíble, al final son ciertos dibujos, arte, vídeos, cualquier cosa programada que solo se puede negociar, es decir, comprar y vender a través de monedas virtuales. ¿Por qué? Porque detrás está otra palabra que describiremos, que es el blockchain, es decir, esta red mundial donde queda grabado quién es el dueño y quién es el inventor de este token. Por ejemplo, y os voy a poner ciertos ejemplitos. Nosotros dibujamos un emoticono. Ahora daremos la noticia, y me adelanto, Jaume, de los emoticonos nuevos que incorpora Microsoft en el programita de videollamadas, ¿no? Bueno, pues imaginaros que nosotros inventamos ciertos emoticonos, los ponemos a vender en ciertas plataformas que existen, como por ejemplo Coinbase, una plataforma a vender. Bueno, pues miraros, un CryptoPunk, es decir, un dibujito de un señor con un poquito de pelo tipo punky, ¿no? Pues se han pagado 5,3 millones de dólares. Y dices, oye, pero ¿cómo puede pagar alguien por un dibujo esto, y más que por un dibujo, por algo que en un momento dado yo me lo he comprado y os lo puedo reenviar por WhatsApp? Os lo puedo reenviar por correo electrónico, lo puedo poner en mis redes sociales, puedo hacer lo que quiera con ellos. Entonces dices, ¿cómo te puedes comprar algo que se puede replicar, que lo puedes enviar? Bueno, precisamente todo esto de los tokens, lo que queda es que al comprarlo con moneda digital, ¿vale?, en todos los sitios del mundo, por mucha gente que lo pueda o lo quiera utilizar, está registrado que yo soy el dueño, con lo cual legalmente puedo reclamar a quien sea su uso. Esto ha hecho una vertiente también de un sector conocido y muy desconocido a la vez, que son los diseñadores gráficos. Hasta ahora un diseñador gráfico podía hacer un gran dibujo, un gran diseño espectacular en formato digital, y lo hacía para él, de forma totalmente altruista, para enviárselo a amigos, para disfrutarlo en una televisión o para imprimirlo y ponerlo en una pared. Bueno, pues de pronto todos estos artistas digitales se han convertido en artistas de verdad gracias al negocio del NFT, donde se están vendiendo ciertas obras, bueno, pues por muchos miles de dólares, si hablamos en dólares, porque al comprarse en moneda digital, al comprarse a través de bitcoins y cosas de estas, bueno, pues al final se mide en dólares. Bueno, pues estos artistas, y muchos de ellos españoles, ¿no?, son los que están negociando a nivel mundial y vendiendo sus obras. Es decir, hoy día una obra digital se puede vender, se puede disfrutar, hay un dueño, hay una firma, y toda esta firma y todo este know-how, este conocimiento, se queda marcado en la red mundial, en el blockchain, donde dice quién es el creador y quién es el dueño y quién ha pagado por ello. Salía hace poco en un programa de la televisión nacional
un pequeño programa que hacían sobre la introducción al NFT y precisamente este tipo de arte, donde, bueno, pues veíamos que, oye, un diseñador gráfico que estaba trabajando de otra cosa que no era diseñador gráfico, bueno, pues se puso a hacer una serie de emoticonos totalmente diferentes, lo subió a Coinbase y, bueno, pues en esa noche se sacó, creo que fueron alrededor de $90,000 por la venta de todo esto, ¿no? Es decir, pasó y este señor trabajaba en un sitio de pizzas muy, muy conocido, ¿no? Y pasó de trabajar a eso a que de pronto pudiera al día siguiente, en 24 horas, después de estar meses trabajando en su obra, pudiera venderla, pudiera montar su propia empresa y tener, bueno, pues, y dedicarse al mundo del arte digital.
David.
Tokens no fungibles, dibujitos que se compran, y eso sí, ¿por qué lo puedes comprar y siempre será tuyo? Porque en la red mundial queda marcado.
I jo, abans de tirar el que és la rauxa i continuar endavant, és un tema superinteressant. Volia fer un símil perquè, a veure si ho hem entès bé, és el mateix que un quadre, una obra d'art d'un gran pintor que té de tindre el seu certificat perquè això pertany a fulanito o menganito, i aquí estaríem parlant del mateix, no? Estaríem parlant d'una obra d'art, el que passa és que el certificat és digital i a partir d'aquí pues, tothom la pot valorar amb el preu que sigui, no? I al final doncs, el preu que té el mercat, pues, si ho vol vendre aquell NFT, doncs el podria vendre perfectament, no?
Bueno, el tema es que precisamente el NFT ha hecho a nivel mundial que separe la inversión de grandes fortunas en arte físico. Es decir, este es el arte del futuro, es el arte que vamos a poder disfrutar. Ya hablaremos de aquel meta, ¿no? Del metaverso. Pero es que todo esto va a estar dentro del metaverso. Vamos a tener museos dentro del metaverso, vamos a tener conciertos dentro del metaverso. Bueno, dentro de la noticia apuntaba alguien que un DJ internacional, Steve Aoki, ha ganado más dinero en un año vendiendo NFTs, ciertas piezas musicales y digitales, que en 20 años dedicándose a la música, ¿no? Alguien que cobra a 20
euros.
Sí,
además, no es que gane poco, ¿eh?
Ahora, cuando va a hacer de DJ a Ibiza, ¿no? Y está diciendo que ha ganado más dinero en un año haciendo obras para que la gente se compre en formato digital, ¿no? Aquí es donde lo tenemos. Es decir, este es el mundo digital y la inversión en las obras digitales, y el Prado Digital, el Museo del Prado Digital, lo podremos visitar a través del metaverso.
Doncs vinga, hem parlat de coses digitals, hem parlat de coses no fungibles i hem parlat d'un concepte bàsic que a partir d'ara és bàsic entendre'l i per poder continuar aquesta vida de nou en dia. Doncs ja ho sabeu que avui és dimecres, i si és dimecres al migdia estem a Copelleida, ara els frequis tequis en antena. I ara toca
la tertúlia freak.
De totes maneres, Jaume, del NFT jo crec que n'haurem de tornar a parlar, perquè és un concepte que, vale, m'ha quedat clar, però que el dia a dia veuràs com va canviant la història.
Tots els conceptes que no són fungibles es tenen d'explicar molt bé, perquè tot el que no és tangible, doncs...
És novetat. Bueno, va, avancem cosetes. Mobile World Congress, Jaume.
Vinga, va, perquè tenim el mobile aquí i Android 13 ja permetrà fer-nos moltes coses, no? Vull dir, una de les novetats per començar permetrà pues, compartir el que és la pantalla del telèfon al PC.
Sí, bueno, al final van a utilizar el sistema de mirroring que llevan trabajando mucho tiempo. Es decir, el mirroring es esta función espejo, ¿no? La de poder duplicar tu teléfono, tu pantalla, tu ordenador o tu contenido en otra pantalla, en otro soporte, enviarlo a la televisión, a una pantalla digital y demás. Bueno, pues ya intentaron hace tiempo a través de Chromebook y su sistema el que Google exactamente igual lo puedas utilizar en tu PC. Bueno, pues ahora precisamente lo que van a hacer es esto, es decir, que cuando abras una aplicación directamente podamos compartirla o, por así decir, visualizar esa pantalla en nuestro ordenador, en nuestro PC, de tal manera que, bueno, pues podamos disfrutar de esa aplicación o trabajar en esa aplicación en un formato sobremesa mucho más grande, ¿no?
Sí, podrem utilitzar la nostra aplicació de Android amb el Windows.
Efectivamente, la aplicación que abramos, nuestro juego, nuestra app de cualquier cosa, podremos enviarla a nuestro ordenador de Windows y disfrutarla en la pantalla de Windows.
I si parlem de Windows, tal com ha avançat al començament, doncs també tenim el Microsoft Teams, que tindrà noves emoticones. Com seran o com les podem aconseguir? Al final, totes aquestes eines de col·laboració, veig que dia a dia s'estan actualitzant perquè no paren. A partir d'ara és un no parar, no? El que és la pandèmia ha estat un abans i un després amb aquestes eines col·laboratives.
Sí, claro, por supuesto. Y es decir, nuevos emoticonos y muchas cosas nuevas que veremos. Como digo, bueno, pues mirar, nuevos emoticonos donde se abre una parte de negocio importante, como lo decíamos antes, para todo el tema de los diseñadores gráficos y de los NFTs, ¿no? Dentro de dos días llegará la apertura de estos emoticonos para poder utilizar nuestros propios emoticonos, los que nosotros tengamos, compremos e incluso que sean exclusivos, ¿no? Al final son reacciones las cuales quieren utilizar para, bueno, pues para hacerlo un poco más divertido y para que vayamos acostumbrándonos a que cuando tengamos una reunión virtual dentro del metaverso, pues para no cortar a nadie de lo que está diciendo, lo que está hablando, podamos soltar estos emoticonos de reacciones ante el discurso que está dando, ¿no? De estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Será una nueva forma de tomar la palabra, los emoticonos, ya lo veremos. Precisamente de ahí viene la carrera del emoticono.
Lo que estem veient és que els mons aquests, el món mòbil i el món estable del lloc de treball amb l'ordinador, doncs cada vegada està convergint i cada vegada és molt més similar. Les aplicacions mòbils les podrem veure al PC, el PC s'està adaptant a la manera que nosaltres i els costums que nosaltres tenim del món mòbil amb les emoticones i xatejant aquesta explicació, veiem que cada vegada aquest món és més el mateix, no s'estan unint. Dos mons que fins ara eren paral·lels o diferenciats, a partir d'ara estan convergint.
Por supuesto, están convergiendo porque al final entre lo real y lo digital pues estamos viendo, y más el COVID nos ha enseñado, que la línea es muy, 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 muy estrecha, en el cual los viajes y las reuniones cada vez son más virtuales, en vez de tener que desplazarse a viajar, pues bueno, pues precisamente el mundo no fungible, porque al final todo esto tampoco se puede tocar, estamos hablando, estamos haciendo un programa de radio desde marzo del año 2020 y no nos hemos tocado, pero nos hemos visto y nos hemos reunido en una sala todos los miércoles y nos estamos reuniendo para hacer este programa.
Imagina't, s'està convergint perquè amb la nova versió d'Android 13 podràs instal·lar un Windows 11 en el teu mòbil.
Sí.
Ojo, eh?
Poca broma.
¿Y para qué?
¿Y para qué?
No tengo que volar a suprimir para poder reiniciarlo cuando se quede colgado.
Bueno, per a què? Jo suposo que pues, bueno, algun aplicatiu que només pots fer en Windows i tens un dispositiu mòbil i la vols utilitzar, el que diem, no? Aquests dos mons estan convergent. Entenc jo que ho podràs fer així, podràs utilitzar-ho per això. Al final, són opcions que tenim i encara no sabem per a què, però el mercat ens descobrirà per a què.
Es que realmente el mayor problema de todo eso es que las aplicaciones de Windows están diseñadas para Windows y están diseñadas para un ordenador y para manejarlas desde un ordenador. Con lo cual, ojito, porque...
Una altra cosa que sigui més fàcil o difícil utilitzar-les amb l'aparell, dispositiu mòbil, però en qualsevol moment et pot traure d'un apuro, que es diu, no?
Correcto, por supuesto que nos puede sacar de más de un apuro.
Doncs Google anuncia un mòbil plegable. Com ho interpreteu això? Perquè, clar, estem en vísperes del mobile, tots són anuncis, però aquest anunci l'anuncia per final d'any. Han vist que els mòbils plegables no han acabat de triomfar, suposo que és pel tema del preu, perquè són molt cars. Pero ¿cómo interpretes eso? ¿Es una tendencia que se desenvolupará?
David Casero, como decíamos, ¿y para qué? ¿Y para qué? De momento, ¿y para qué?
Mirad, yo lo primero que, ante esta noticia, lo primero que se me vino a la cabeza es, señores de Samsung, enhorabuena, por fin. Es decir, hasta que no se meta la gente grande, detrás no va a haber absolutamente nada. Fijaros, unimos otra noticia más, ya que esta creo que va a ser la última, ¿vale? Teníamos una noticia aquí que es el Honor 60 se parece muchísimo a un iPhone y Google saca un teléfono plegable, ¿no? Todo esto hemos dicho, perfecto, pues lo primero, el teléfono plegable, pues que lo saque, enhorabuena, ya veremos el uso. Yo por ahora solo le encuentro el uso a un teléfono y es el Samsung Flip, ¿vale? El que se cierra como una concha. ¿Por qué? porque tengo un teléfono pequeño para meterlo en el bolsillo, sí. Un cuadradito, que luego lo abro y se me convierte en un teléfono grande. Pero los teléfonos gigantes zapatófono para tener una pantalla como un tablet, pues la verdad que no los veo. En cuanto a lo pequeñito y poder llevarlo en el bolsillo, y sobre todo para el verano, una maravilla, no le veo otro uso. Más a más, si es que al final los teléfonos está todo inventado. ¿Cómo me pueden sacar una noticia diciendo que el Honor 60 se parece al iPhone porque en la parte de atrás es plano y tiene la disposición de las cámaras igual que el iPhone? Pero si le das la vuelta, la pantalla es como un Samsung Galaxy Edge. ¿Os acordáis? El primero, sí, que sacaron la pantalla, el borde, por así decir, de los laterales también era pantalla. Pues si le das la vuelta al Honor, es eso. Por delante es un Galaxy Edge, por detrás parece un iPhone. Bueno, pues bien que me comparen con el mejor y ya sabemos que vamos a tener un teléfono que te mueres. Es más, fijaros que todos los artistas que no entran en el teléfono, veremos a Lenovo, por ejemplo, que en el Mobile World Congress nos presentará un telefonaco, un terabyte de memoria, 16 gigas de RAM, la bomba, la super máquina, pero es un Lenovo. Lo que significa que no se va a vender. Es decir, ese terabyte y esos 16 gigas de RAM los venderá Samsung, los venderá Apple el día que los saque. Tenemos claro que al final todas estas noticias es, bueno, pues para dar aplausos a que sabemos que tenemos el hardware, sabemos que tenemos la utilidad, pero hoy día la gente cada vez menos está comprando el teléfono por lo que es. El teléfono se lo compran por su vida. Si tu vida la has programado y la tienes configurada en Android y todo sincronizado a través de Android, seguirás comprándote un teléfono de Android. Se pliegue, no se pliegue, tenga más memoria o menos. La gente que tiene todo su ecosistema y su vida a través de Apple seguirá comprando teléfonos de Apple. Porque al final el terminal se ha quedado como algo para enseñar y como un medio para entrar a ese mundo no digital, a ese metaverso que ahora nos quieren programar, que al final cada uno tenemos el nuestro y toda nuestra vida en formato digital.
Bueno, però crec que és important, i el David ha dit una cosa que crec que és veritat, al final l'ecosistema a la que t'acostumes a treballar, escolta, no surts d'allí perquè de veritat després és el teu dia a dia. L'ecosistema te'l fa fàcil. Serà millor o pitjor, però és el teu. Sortir d'allí és canviar moltes coses i es pot fer, però costa molt. Va, que ens hem quedat sense temps. Bueno, seguirem amb aquest tema i amb l'NFT i amb d'altres històries. David Casero, com sempre, gràcies, un abrazo.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hoy hablamos de la sequía en España. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear?
La verdad es que los datos muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma es alta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
començar perquè ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Ja saps, a la nostra tertúlia amb veu de dona, per cert, que, amb temperatura benigna, per sobre dels 16 graus, ja ens han dit que entre demà i divendres podem assolir entre 22 i 23 de màxima, però ulla que dissabte tornarà a baixar. Ens ho explicarà això l'Armando Álvarez divendres. Nosaltres obrem la tertúlia amb veu de dona, ja saps, parlem de qualsevol tema de l'actualitat, del que vulguis, a més, que tenim un número de WhatsApp on ens pots enviar doncs, temes, suggerències. Escolta, pregunta'ls això, o posa'ls això sobre la taula. 664-526-180, 664-526-180. A més, aquest missatge, aquest número de WhatsApp és el que has de fer anar també per enviar-nos doncs el que és per tu la Seu Vella. Recorda que t'ho vam presentar el Dia Mundial de la Ràdio. Què és per tu la Seu Vella? Un missatge de veu d'entre 30 segons i un minut. Explica'ns el que és. Farem recopilació de totes aquestes veus i les entregarem a l'Associació Amics de la Seu Vella perquè reforci aquesta candidatura a Patrimoni de la UNESCO. És una iniciativa des de COPE Lleida, però en la qual necessitem la teva veu. 664-526-180. Amb nosaltres la presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Quina bona iniciativa que de la Seu Vella, i tant. Hi participaré, i tant.
Què et sembla? O sigui, tu pensa-ho bé, eh? Pensa...
Durant uns anys hi vam fer una abraçada i tot per demanar que fos patrimoni.
És veritat? És veritat? És veritat.
Durant uns anys fèiem la caminada del 8 de maig i doncs, al acabar-la la fèiem l'abraçada.
Que bé. Doncs saps què m'estic trobant? Que hi ha molts oients o moltes oients que també ens envien missatges i ens diuen, escolta, és que amb 30 m'ha passat moltes coses a mi la Seu. Bueno, doncs pues, escolta, tria la que més t'agradi, la que tinguis més bon record o escolta, envia'ns 3 o 4 records que tinguis. O sigui, al final només és, hola, sóc el Ricard Álvarez i per mi el Turó de la Seu Vella, doncs, i m'expliques el que sigui. Després tot això farem un recull de veus, que a vegades ho personalitzem més, no? Que no pas escrits o signatures, no, veus, que puguis escoltar i a veure si ens sortim entre totes i tots. Jos Ferreny, gràcies. També està amb nosaltres la Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què et sembla, això de recollir veus per la Seu Vella, pel Turó de la Seu Vella, per ajudar, a veure si la UNESCO es fixa en nosaltres, o a veure si ho acabem presentant i ens ho donen?
No, està molt bé, el patrimoni s'ha de no només promocionar, sinó que s'ha de cuidar, sobretot, i s'ha d'activar, que potser el tenim una mica desactivat.
Clar, si no ho fan les institucions, doncs ho haurem de fer la gent.
Ara, jo no sé molt bé si la gent sap molt bé que és ser patrimoni de la UNESCO i el que implica. Vull dir, també és una cosa que ens hauria de preocupar.
Ja.
Vull dir, no a tot arreu on ha estat declarat patrimoni de la UNESCO no vol dir que tingui una protecció especial, perquè patrimoni de la UNESCO ho era Síria, doncs alguns edificis a l'Iraq i tantes altres. L'altre és que de vegades doncs, suposa un increment turístic, que també hi ha una pressió sobre l'entorn que comporta molts altres problemes a la ciutadania que no es veu recompensada. I per últim, el conjunt patrimonial s'ha d'acompanyar d'unes polítiques públiques.
Evidentment.
De tot l'entorn del barri, que en aquests moments no hi ha.
Home, jo crec que també seria com el punt de partida, perquè això ho hem sentit tota la vida, però veiem que no es fa, doncs, escolta, acabar d'invertir allí, no només amb el patrimoni, sinó també amb les persones que viuen al voltant del Turó de la Seu Vella. Al final és tot, jo crec que és un conjunt. Sempre parlem del conjunt monumental, les pedres estan molt bé, però el turó, hi ha gent vivint a la zona del turó o al costat del Turó de la Seu Vella, estaria força bé a l'entorn, estaria força bé que sigués el punt de partida d'inversió
i de que les institucions s'hi posin de veritat, perquè és que al final, francament, fa molt temps que no escolteu parlar a les institucions del Turó de la Seu Vella. Vull dir, cau en trossos de muralla i allí s'estan, eh? No.
Sí, inversió en les persones vol dir en les persones.
Clar, clar.
No en els negocis privats que expulsaran a les persones.
Això totalment d'acord. També està amb nosaltres la Laia Rogel, que és la presidenta de App Lleida. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, escolta, us passo el número de WhatsApp perquè m'envieu les vostres històries, eh? Segur, sí. Tots tenim alguna història o altra al Turó de la Seu Vella, no?
Home, jo quan va guanyar TV3, vamos, aquell dia estava saltant com una boja i vaig començar a enviar a un munt d'amics que votessin, jo crec que van votar tot Lleida aquell dia.
La veritat és que sí. Bueno, pues escolteu, entre 30 segons i un minut, escolta, i si se't queda curt, doncs envies dos o tres de vivències. Mira, hola, sóc la Laia Rogel i per mi la Seu Vella, doncs ja està, 30 segons, entre 30 segons i un minut. Això ho podeu enviar al 664-526-180. En fi, que estem a la segona meitat del mes de febrer, amb els indicadors de pandèmia ja baixant, amb el qual jo crec que informativament parlant, cada cop ocuparà menys espai dels mitjans de comunicació, afortunadament, tot i que segueixen ingressada i tota la història, però la pressió hospitalària és baixa i està baixant, encara que els contagis segueixin sent respectables i alts, i per tant ens podem començar a centrar en d'altres històries, el qual no sé si a vegades és bona idea o no, perquè és quan comences a buscar d'altres temes. A Lleida estem divertits, deixem-me que ho digui així, ja em perdonareu, divertits irònicament, amb el tema del model comercial. Seguim sense tenir idea de posar a tothom d'acord cap a un model comercial a la ciutat de Lleida. És més, jo no sé si el model comercial és una cosa estàtica o ha de ser dinàmica. És a dir, a la millor ara interessa un tipus de model comercial i d'aquí 20 anys la societat ha canviat o va canviant i hem de ser suficientment flexibles o àgils per adaptar-nos amb això i no estar tan parats com ara. Jo no dic que sigui bo o dolent el tema de les grans superfícies, però és que està aturat. Ni s'ajuda el petit comerç, perquè, vaja, ahir ho dèiem, entreu al mercat municipal de Fleming, de veritat, que allò és decadent total, i allò és comerç de proximitat i local, ni tenim grans centres comercials. Ens sortirem d'això, de saber ja què hem de fer o no? Tant.
Jo crec que a nivell... A veure, a Lleida s'ha parlat molts anys del model comercial i estic d'acord amb tu que hauria de ser una mica flexible, perquè si la societat canvia, els models econòmics i empresarials de la ciutat han de canviar. Vull dir, jo crec que han de variar. Jo crec que un gran centre comercial a Lleida, no sé fins a quin punt és beneficiari per la ciutat i per la gent que vivim a Lleida, pels comerços de Lleida, sí que dona, doncs genera moviment i genera visites d'altra gent de fora, potser, però clar, cal valorar tot, no? Tot el que hi ha. I després també la ubicació d'aquests models comercials. Si l'ubiques a una zona molt fora de el que és la ciutat, doncs clar, no sé fins a quin punt això doncs, pot ajudar al comerç que hi ha ara, que ja està passant les seves dificultats.
Clar. Gemma Casal, on anem a comprar? Bueno... On anem a comprar? On estaria bé anar a comprar?
Bueno, estaria bé anar a comprar al comerç local, al de proximitat, als mercats. Això és evident. Jo penso com la Laia en aquest sentit. És un model que no sé en què beneficiarà realment al petit comerç i a la vida de la ciutat, perquè no hi beneficia. O sigui, els exemples que tenim arreu de totes les ciutats del món és que en el moment en què s'implanta un gran centre comercial, doncs es buida la ciutat, el comerç, i no és només el comerç, sinó la vida, de vegades. Lleida ha deixat morir el comerç als barris i s'ha centrat tot en el carrer Major. I el carrer Major és l'àrea de serveis de consum, per dir-ho així, no només de Lleida, sinó d'una àrea d'influència molt gran, no? Que no és només Ponent, també és fins i tot Pirineu. Llavors, si això canvia, doncs la vida al centre i la vida a la ciutat també canviarà. Mm. És molt difícil posar d'acord entre grans interessos comercials privats i el petit comerç, però cal pensar que ens cal un model d'una escala més humana. I quan dic escala més humana, també em refereixo a la qualitat del treball, dels llocs de treball que s'ofereixen, a que els autònoms, els petits comerciants puguin guanyar-se la vida, però sobretot també en un moment en què el món ens reclama reduir el consum, en què tenim, ara ja sabem i ho sabem del cert, que tenim un planeta finit sí. I uns recursos finits, desenvolupar un model de l'hiperconsumisme, doncs no crec que ens faci millorar ni humanament ni qualitativament, no? Sinó que ens cal recuperar, doncs, això, no? Una escala més humana.
Mm-hmm. Jo...
Totalment d'acord amb totes les idees. Nosaltres, doncs, mira, no és que vulgués ser més partista que el Papa, però a la Gràcia, doncs, al mercat, per exemple, doncs hi ha una fruita i una verdura de qualitat i, doncs, s'hi pot anar, a més a més, tenen de totes les varietats possibles. Vull dir, i el mercat de Balàcia era un dels punters de Lleida i ha anat mermant, perquè hi havia peixateria, hi havia pollastre, hi havia la fruita. Ara, doncs, s'ha quedat una parada i també hi ha un petit exponent de la fruita i els productes de proximitat. Doncs això podria ser una idea per revitalitzar els mercats, per exemple, i de que hi hagués aquesta doncs, associacions de pagesos, etcètera, doncs, que hi hagués com una espècie d'aparador perquè doncs, la gent s'hi pogués apropar i pogués comprar aquests productes de proximitat, que és molt important. La veritat és que la parada que hi ha té parada de fruita i verdura, té pa, té també algo de carnisseria, i aleshores, doncs, t'hi pots apropar, a més a més hi ha una petita zona lúdica per la mainada, però, clar, el tema també és que doncs, no hi ha tots els serveis. Aleshores, sí que hi ha botigues del barri, que és el Plus, el Bon Preu, que aleshores tenen tota la resta de productes que puguis comprar, i moltes vegades, si no hi ha temps, si no hi ha aquesta disponibilitat, si no hi ha aquesta voluntat, doncs acabes comprant-ho tot al lloc gran. Clar. Però, bueno, també és una opció personal. Vull dir,
totalment d'acord, però també et diré que hi ha un tant percent de compres que l'acabarem fent per internet. Vull dir, això és una cosa que hem d'acceptar quan abans millor. O sigui, internet sí ha vingut per quedar-se i no podem... Jo crec que tampoc hem de renunciar a poder fer compres per internet. Ara, no ho comprarem tot per internet. La resta és el model comercial local que hem de definir.
Ja, la que passa és que, per exemple, també una mica... apuntant, per exemple, el que deia la Gemma, a veure, perquè jo necessito 7 samarretes. Vull dir,
això també, és, això, també, això totalment d'acord, Jos.
Ho entens, vull dir, potser aquest tema, aquest model comercial de consumisme, doncs potser també ens l'hem de replantejar com a ciutadanes i ciutadans, de dir, a veure, perquè hi ha com més oferta, hi haurà la possibilitat de comprar-ne més, però realment ho necessito.
No, a nivell de sostenibilitat jo crec que ens ho hem de repensar tot, inclòs el comerç, inclòs, però moltes altres aspectes de la nostra vida.
Sí, però sí que és veritat que el jovent està comprant per internet coses que jo inclús m'enfado, perquè dius, a veure, una funda d'un mòbil, per què necessites comprar-la per internet? Doncs pues vés-te'n a passejar una estona, deixes el passeig, el deixes del temps, no? Encara que faig aire o encara que no... Però surts, te toca l'aire, te toca el sol, i vas a una botiga que hi ha a aquella de tot és a prop, perquè has de fer vindre amb una de mamacón o el que sigui per comprar-se una funda de mòbil que, no sé, te pot arribar a costar el mateix que et costarà allí. I vull dir, però clar, ells tenen aquest concepte de la rapidesa, del no moure
sí,
de la
sí,
cadira,
sí. Això sí, la comoditat.
La cadira. Sí. El que és important és, clar, és molt clar.
Ara a la Jos li ha sortit, la vena sanitària, també,
clar,
que ens vol fer caminar. Dic, vinga, sortiu a caminar.
haurem de proposar una campanya de comunicació entre fes esport i compra.
Ah, pues escolta, d'aquí surten bones idees, jo ho dic jo,
Sempre, clar, vull dir que haguem de gaudeix, vaga, vull dir, jo escolto algunes campanyes de...
Vigila que la Laia té olfacte per això, Té molt bona vista per aquestes coses.
Bueno, i una petita compensació, vull dir...
No, tens tota la raó, i a més crec que estem d'acord amb això totalment, vull dir...
Ens ho ven, costa, ells estan, vull dir, en una altra onda...
El sofà és massa còmode, i qui diu el sofà diu la cadira de videojocs d'aquests, aquestes cadires grosses, en fi. Escolteu, que ens falten 7 minuts per arribar a les 2, la coordinadora de ONGs de Lleida i el Servei Civil Internacional de Catalunya, canviant de tema, organitzen un curs destinat a professionals de l'acció social que es podrà seguir de manera presencial o en línia per donar eines pel racisme, per entendre'ns. Gemma, això ho feu a Lleida, Tindrà lloc a Lleida, però es pot seguir online també.
Sí, la nostra idea era fer un curs que pogués donar suport i ajuda a totes aquelles persones treballadores, educadores, mediadores, socials, no?, que treballen directament en aquesta atenció social per evitar praxis que puguin ser racistes. Perquè estructuralment som una societat racista, tenim unes institucions que emanen aquest racisme estructural i de vegades els professionals que es troben a primera línia els hi falten eines per poder fer molt millor la seva tasca. La veritat és que estem molt contents de moment perquè ha tingut una gran acceptació, s'han apuntat molts professionals i es podrà fer des de la mateixa coordinadora d'ONGs presencial o bé la gent ho podrà seguir en línia. És una iniciativa bastant pionera perquè sí que se n'han fet, però la veritat és que ens ha contactat gent i s'han apuntat gent des de Barcelona, Girona, Tarragona, i dient que és un format que els agradaria poder reproduir també en els seus espais.
De totes maneres, Gemma, ja veig que tu i jo no ens posarem mai d'acord amb aquest punt, I tu ets molt pessimista jo sóc molt optimista. Però vols dir que els professionals, les dones i homes que treballen ja a l'acció social, no estan totalment conscienciats? És a dir, no és residual, això?
No és gens de residual. Gens, està a la primera ordre del dia. Jo no dic que no estiguin conscienciats, que sí que n'estan. Una altra és el que pots fer i el que coneixes. Hi ha una part de diversitat cultural que tu moltes vegades no la llegeixes com a tal, no? I les respostes llavors, ni les teves ni les seves, ni les dels usuaris, són els que les esperades i no arriben a bon port. Mm-hmm. Però el racisme és estructural en el moment en què tenim escoles amb una alta segregació, o és estructural en el moment en què hi ha una part de la població que viu una absoluta exclusió social i la majoria són persones d'origen migrat. Doncs llavors necessitem eines per poder-ho treballar d'una altra manera.
Bueno, tot el que sigui eines i cursos, benvinguts siguin,
La cosa està en que els que s'han apuntat són gent que ho farà fora del seu horari laboral, sense obtenir punts ni res que els pugui donar, no s'hi han apuntat per aconseguir punts o per... No, són gent que creu que són professionals i que estan a primera línia i que creuen que necessiten formació, cosa que és molt lloable i que, a més, a mi em dona l'esperança de pensar que tenim uns grans professionals que creuen que han de millorar la seva praxi.
Doncs això comença avui, avui de 5 a 8 de la tarda, avui, el dia 18, el 23 i el 25 de febrer, ja sabeu, o presencial o online. Poseu-vos en contacte, si us interessa i no esteu apuntats, suposo que de manera online, encara si us fan un truc, Gemma, s'hi poden apuntar.
Presencial. Online hem tancat el curs, però s'havia apuntat massa gent i és molt difícil de gestionar. Vale. Presencial sí que algú vol venir presencial, encara tenim alguna plaça.
Doncs escolteu, cap allí. Ens plantem a les dues. Li pregunto una cosa a la Laia. Què tal això de... Canviant de tema, i ara perquè ho he vist publicat a les seves xarxes. Què tal això de tornar a un institut a fer una xerrada?
Ah, doncs molt bé, em va fer molta il·lusió, la veritat.
No, ho dic per dues coses. Una, perquè era el teu ex-institut, i l'altra perquè podem tornar a entrar a les escoles, perquè amb la pandèmia portem 2 anys de tancament.
Sí, sí, sí. Bueno, justament va sortir aquesta formació a través de l'escola, del programa Escola i Empresa, que ja fa 2 anys, abans de la pandèmia, em vaig apuntar i no m'havien... Clar, s'havia fet tot online. Llavors em van demanar si podia anar al Màrius Torres i, clar, lògicament, era el meu ex-institut i em va fer molta il·lusió.
Clar.
I sobretot també el que vaig dir, no? Parlant amb la... Em vaig trobar la meva ex-tutora...
Això ja és tremendo, clar, eh? Que això és tremendo, eh?
Clar, però és que ella era molt jove, ella. És veritat, quan ho estàvem parlant, que a mi em semblava molt gran, però és que ella era molt jove.
Va, Laia, que fa 4 dies que estaves a l'institut, Laia.
No, 4 dies no. Però sí que és cert que, clar, li expliques una mica pues, el que fas, la trajectòria, com vas treballant, què creus i tal, i veus la cara d'orgull, no?, i dius, ostres, això és un regal, tu.
Com canvia la visió que tenim dels nostres mestres, amb els anys. Quan ets adolescent, a vegades alguns te'ls mires d'una manera i després de gran, quan els coneixes, dius, caram, no sé, o no els sabia entendre, jo què sé. Sí, bueno, va, que era una anècdota, m'ha agradat molt.
Una coseta, que m'han demanat preparar una xerrada perquè volem fer, justament per la setmana del Dia de la Dona, volem fer una petita sessió de, es dirà, dones, talent i passió al món del disseny.
Ah, doncs mira.
I m'han demanat doncs, que sigui una de les, pues, de les ponents.
Encantat. M'ho expliques el proper dimecres, va?
Sí, cap problema.
Gràcies. Laia Rogel, Gemma Casal i Jos Ferrent, com sempre, un plaer. Gràcies.
Adéu.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Gràcies a
vosaltres.
Ens esperem divendres a Balàfia, també.
Molt bé.
A les 7 de la tarda.
I nosaltres que ens n'anem directes cap a les 2, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a puntuals com sempre, a les 12:20 aquí a Cope Lleida. Que acabis de passar bon dimecres.